Mira, doncs hi ha dies que ens queixem de que no tenim dies mundials i d'altres doncs que en tenim tot una pila. Mira, per exemple, avui és el Dia Internacional de l'Animal de Laboratori. També és el Dia Internacional del Gos Guia. És el Dia Internacional del Multilateralisme i la Diplomàcia per la Pau, que és ben important, també. I n'hi ha dos que te'ls explico. Mira, aquest m'ha fet gràcia. És el Dia Mundial sense ascensors. I diràs, bueno, i aquest Dia Mundial per a què s'ha de celebrar? Doncs es celebra, o també es pot anomenar com Dia Mundial de les Escales. I té, la iniciativa té un objectiu que és fomentar l'exercici físic i promoure un estil de vida més saludable. És a dir, durant avui es convida a les persones a que no feu anar a l'ascensor i pugeu per les escales. Si al final no et suposa un mal tràngol ni tens algun problema físic, doncs igual ho pots repetir demà i que es converteixi en un hàbit. Evidentment, si vas carregada o carregat o històries, doncs per això existeix l'ascensor. Però bueno, per això existeix. I ara un altre. Aquest crec que és força important. Avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. És important, eh? El soroll és un problema de salut pública ja, sobretot a les ciutats, i s'ha d'atendre per la societat en conjunt. La contaminació acústica, no la de l'aire, no, l'acústica afecta a les persones mentre dormen, per exemple, o mentre efectuem qualsevol altra activitat durant el dia. Es tracta d'una problemàtica en la que estem exposats i ni tan sols ens n'adonem. El soroll és un so inarticulat, sense harmonia, sense ritme, que tendeix a ser desagradable o que molesta a l'oïda. És, en poques paraules, un so no desitjat. Però més enllà de la molèstia que ens pot causar, el soroll és un problema que afecta la nostra salut i, a més, el medi ambient. La OMS ens diu que l'exposició a més de 70 decibels durant un període de temps més o menys llarg pot produir danys greus a l'oïda i que a més siguin irreversibles. Què fa 70 decibels de soroll? Doncs mira, a partir dels 75 el soroll comença ja a fer danys, com et deia. Una discussió a crits. Això està per sobre dels 70. El trànsit de la ciutat, el que et deia, i això és constant, està tot el dia, més de 70. Electrodomèstics que fan bastant soroll, més de 70. Una moto que fa molt soroll a poca distància, bastants més de 70. O l'interior d'un avió, per exemple, i moltes altres històries. Per tant, sí que ens hauríem de conscienciar amb això. Avui és, entre d'altres, el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem el programa d'avui. És dimecres, meitat de la setmana, 24 d'abril del 2024. 24-4-24. Són les 12:23 minuts i hores d'ara estem amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Una mica de vent, uns 15 km per hora, vent de l'oest. Però és que avui hem tingut unes mínimes una altra vegada interessants, ens han tornat a quedar més o menys a 3 graus i mig de mínima a Lleida. Ja saps que t'explicava ahir que les estacions meteorològiques prenen la temperatura com a mínima a 1,5 metres d'alçada. Si baixem a ran de terra o a 5-10 centímetres de terra, a Lleida podríem dir que avui ens hem quedat a pràcticament 0 graus. Per tant, perquè veguis com canvia, 4 al Picat, positius, 3 a Juneda, 2 a Tàrrega, a Mollerussa i a Raïmat, 1 a Cervera i a Alcarràs, 0 a Solsona i a partir d'aquí sota 0. 1 sota 0 a les Borges Blanques i a Viella, mig grau sota 0 a Balaguer, 1,5 sota 0 al Pont de Suert, 2 sota 0 a Tremp i a la Seu d'Urgell, 4 sota 0 a Oliola i a Artesa de Segre. I a la cota 2.500 de Boí, 11 sota 0 i a la Pica d'Estats, 16 sota 0. Són temperatures similars a les d'ahir, les mínimes. Ahir estàvem a 17 sota 0, per exemple, a la Pica d'Estats. Però que han fet que en segons quins punts de certes valls o depenent del territori, s'hagi assolit temperatures mínimes de glaçada. I ja saps com tenim a tota la vegetació, els arbres fruiters, entre d'altres, i s'han hagut d'activar a molts llocs doncs la protecció antiglaçades. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El Pirineu de Lleida, el cel està ennubulat amb probables precipitacions febles de la Vall d'Aran, amb la cota de neu pujant de 600 o 800 metres fins a 1.400 metres, i la resta està poc ennubulat o clar, amb intervals de núvols alts. Avui pujant les temperatures màximes, que marcaran 21 graus a Lleida, i al Pirineu el vent és del nord amb ràfegues molt fortes, a zones altes o exposades, però perdent intensitat durant la tarda. Demà les temperatures mínimes pujaran i només quedaran glaçades febles als Pirineus, i les màximes pujaran al Pirineu i baixaran lleugerament o es mantindran sense canvis a la resta, amb 20 graus a Lleida i a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. El cel estarà ennubulat o cobert amb xàfecs ocasionals a la tarda, amb la cota de neu entre 1.500 i 1.700 metres, i no es descarten boirines o bancs de boira matinals a zones de muntanya. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Recorda que l'Armando Álvarez, tornarem a parlar amb ell la setmana vinent, dimarts. Divendres no, perquè divendres ja saps que tenim el debat, que amb COPE i COPE Lleida i el diari La Mañana obrim la campanya electoral d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, la demarcació de Lleida, amb el primer debat de la campanya, i ho fem aquest divendres. Per tant, amb l'Armando parlarem ja dimarts, però ja saps que ens va avançar que de cara al cap de setmana s'esperen nuvolades i possibles precipitacions. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb l'horari habitual de 12 i 20 fins a les 2, aquest proper divendres, COPE Lleida i el diari La Mañana t'oferiran el primer debat de la campanya electoral a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, a la demarcació de Lleida, amb els 5 partits que tenen representació. Debatrem de temes tan importants com el tema de la sequera, per exemple, el tema de les infraestructures, el tema de l'encaix Lleida-Catalunya, Catalunya-Espanya i d'altres històries. De 12 i 20 a 2, aquest divendres, el primer debat de la campanya electoral te l'ofereix COPE Lleida i el diari La Mañana. Meteorològicament parlant, el que et deia, la glaçada que s'ha registrat aquesta matinada, amb valors per sota dels 0 graus a diversos municipis de les comarques de Ponent, pot acabar afectant a la fruita dolça, en especial aquelles finques que no compten amb sistemes antigelada. Hi ha finques que s'ha arribat a temperatures entre 1,5 graus i 2 sota zero, i aquí, depenent de l'estona en la que s'està amb aquestes temperatures, acaba afectant al fruit i a l'arbre, si vols. Un dels sistemes de protecció en aquests casos més utilitzats és el rec per aspersió, que el que fa és, curiosament, crear una pel·lícula de gel que cobreix els fruits que estan en creixement i que queden a 0 graus. O sigui, el gel el que fa és aïllar-los. El fred segueix a fora, però dins segueix a 0 graus. I a 0 graus no li passa res. I, per tant, és un dels sistemes que tenim antiglaçada. N'hi ha un altre, que és el dels fogons. En fi, aquí cadascú ja com pugui. Però vaja, que portem dos nits i ull amb aquest tema, que no comencem a tenir ja mal de caps abans d'hora. Et parlo de successos, canviem de tema, viatgem cap a Balaguer, concretament a l'escola Vedruna de Balaguer, perquè un alumne de primer d'ESO es va tirar per la finestra d'un segon pis ahir a la tarda. La noia de 12 anys va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, però no es tem per la seva vida, segons han avançat fons policials. Els fets van passar cap a les 5 de la tarda, quan els alumnes ja recollien per marxar cap a casa. La noia, per causes que encara es desconeixen, va pujar a una taula i es va llançar per la finestra i va caure a un pati interior del centre. Els alumnes i professors que van presenciar l'incident van avisar els serveis d'emergència i la noia va patir fractures a les cames i al maluc. Això ahir, a les 5 de la tarda, una nena de 12 anys, primer d'ESO, a l'escola, a l'Institut Vedruna de Balaguer. També t'explico que, parlant de territori, el Departament de Territori, concretament, incrementarà a partir de dilluns, el dilluns 6 de maig, La freqüència de busos de la línia Express E3, que uneix Alcarràs amb Lleida amb 9 noves expedicions per sentit. D'aquesta manera augmentarà l'oferta del servei fins a les 24 expedicions per sentit. És una millora per fer front a l'increment de la demanda, sobretot a les hores punta. Segons el departament, la línia va registrar l'any 2023 un total de 200.486 viatges, un augment del 22% respecte als 164.308 viatges del 2022. D'altra banda, la línia Express E2 entre Alfarràs i Lleida ofereix des del passat 15 d'abril 6 noves expedicions d'anada a Lleida i 4 de tornada durant els dies lectius. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que les vendes de cotxes elèctrics continuen augmentant aquest any gràcies a una vegada més a la tirada a la Xina, on més de la meitat dels models ja són més barats que els de combustió, els elèctrics, eh? I segons l'Agència Internacional de l'Energia, es podrien acostar els 17 milions al món, més del 25% del total. És a dir, estem a l'abril del 2024, però si les xifres segueixen el que està passant aquests primers 4 mesos, a tot el món, més del 25%, més d'un de cada 4 vehicles que es vendran, serà ja 100% elèctric. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. I des de la meitat de la setmana seguim coneixent persones amb l'entrevista Cosmopolita i amb el Cosme García, clar. Cosme, què tal? Bon dia.
Com anem?
Bé,
sí.
Bé.
Ara m'ha donat per la música.
Ara t'ha donat per la música. Què maca que és la música? És necessària, és necessari.
I el teatre també,
Jo la música.
Bueno,
per mi la música.
A mi les dues coses, interdisciplinar.
Tu ja fas teatre, cada dia fas.
Cada dia fem teatre, quan nos aixequem al matí ja fem teatre, nos mirem al mirall i diem, avui què? Per on vamos? Sí.
Bueno, bon convidat has portat avui.
Bueno, una persona que tu coneixes i que molta gent de Lleida coneix i que és director de banda i que a més és professor del Conservatori Municipal de Música de Lleida. És el bon amic Amadeu Rea, benvingut i bon migdia.
Hola, gràcies per convidar-nos, molt bon migdia i tal com dèieu. Sí que tot és important, però sense música no es pot viure.
Sí, però quan
jo ho subscric, això, que
no, no, ara que diu gràcies per invitar-nos, no, que no es pensin els oïdors que està tota la banda de música aquí o tot el conservatori, com ho fa en plural. Anem a explicar una mica qui és l'Amadeu Rea, perquè alguns s'ho veuen allà dirigint a la banda de música, doncs quan hi ha esdeveniments, l'altre dia ho veiem pel carrer perquè es va fer la nova marxa per la Verge de la Soledat, mira per on, que va ser el dia que l'anaven a presentar, que anaven tocant pel carrer però que no van poder presentar-la, mira per on, que la pluja ho va impedir. Això devia ser per algo, no? Devia ser, doncs no sé, devia haver una prova munició que havia de ser així. Amadeu Rea, on vas néixer?
A Lleida, a l'Arnau, diguéssim. Sí.
Però en quin carrer vivies?
Bé, sí.
On vivies de petit?
Estava més dies a casa de ma padrina, perquè som 5 germans. De petitet sí que ma mare estava al carrer Sant Martí, però estava molt més dies a Sant Llorenç, que vivia ma padrina, allà a la plaça, a tocar del campanar, i allí mateix vam estar tota la infantesa.
I te dediques a estudiar normal i corrent i després dius, escolta, això de la música, d'on te ve?
Bueno, lo de la música em ve del padrí i llavors la veritat és que tens els teus estudis i arriba un moment on l'esport i la música fan la balança. Amb l'esport era l'altre vessant, era molt bon esportista, i ja llavors va haver un moment en què estava la selecció i vaig tindre que decidir o em dedico a la música o em dedico a l'esport.
I ets de quina especialitat?
Mira, el millor esportista que tenim a Lleida, del piragüisme. Sí,
ah,
sí? Amb el pare del Gravioto entrenàvem junts, amb el Windel i...
Home, jo recordo la Llanitos Marín, tota aquella gent que havia, no?
Amb la Llanitos, exacte. Amb ella també entrenàvem junts i bueno, va ser aquella època que el piragüisme a la ciutat de Lleida...
A mi m'agradava molt la canoa de kayak.
Pues sí,
que es feia allà a Cellers, a l'Hostal del Lago.
A l'Hostal del Lago, fent la festa de la Piraigua.
Sí, que hi havia el Vicenç Morea, que vull recordar, que era l'espíquet en aquell moment.
Exacte, i bueno, i fèiem després tota la festa, que ens tiràvem a la piscina, fèiem esquimotatge.
Ah, n'hi havia un que es deia Núñez, també.
Exacte, sí. Sí,
memòria,
sí, sí que te'n recordes bé. Bueno, aquella època va ser l'època del Windel, del Carabioto, del pare, i bueno, pues estàvem allí els germans Urrea, no?, també.
Havies baixat alguna vegada en Piragua? Pel riu Segre, aquells que es baixaven a les torxes, te'n recordes que es feia a les torxes?
El descens de torxes i el primer descens que es va fer amb l'aplec del Cargol, va vindre el president de la Generalitat i el vaig guanyar jo, i recordo que el president de la Generalitat llavors ens va donar la medalla, no?, la copa, i bueno, sí, recordo aquella època, va ser una època molt, molt intensa amb l'esport, però bueno, la música anava per dintre i va guanyar la música.
A tu t'agrada la banda, jo sempre recordo, fins i tot els professors de Setmana Santa, ja que parlem d'això, la banda d'educació i descanso, la de la Cruz Roja, la dels militars, on comences tu?
Bé, la ciutat de Lleida no tenia banda de música, llavors. A mi m'agradava tocar un instrument de vent, el saxofó, i l'únic professor que hi havia a la ciutat de Lleida era el director de la banda militar. Llavors anava a casa seua i fèiem classes, i llavors ell va ser el que em va dir, bueno, pues, si vols tocar en banda, si et vols dedicar professionalment, l'única opció que hi ha ara, avui per avui, en els anys, estàvem parlant dels anys 80, pues, l'única opció que hi havia eren les bandes militars. I llavors sí, vaig fer oposicions i vaig entrar a la banda militar. Vaig tenir sort que hi havia plaça a la banda militar de Lleida, vaig agafar el destí aquí, i bueno, a partir d'aquí pues, encara molta més sort, perquè estant en la banda militar va sortir la plaça de professor en el Conservatori de Lleida, i llavors vaig presentar a les oposicions i ja vaig deixar l'exèrcit per passar al Conservatori com a mestre.
Has tingut moltes experiències a la teva vida, però bueno, explica'm aquella anècdota simpàtica, sigui aquí o les trobades que feu, els agermanaments que feu, amb aquelles, bueno, pues jo diria desfilades que a vegades queden petjada, no?
Sí, a veure, d'anècdotes n'hi ha de bones, n'hi ha de no tan bones, no? Jo sempre en recordo una, perquè la veritat és que aprens amb tots els músics, estàs aprenent cada dia, no? I recordo el concurs, que estàvem a Suïssa i estàvem en l'auditori el Jungfrau, i era el moment de començar, estava un silenci que tallava, i teníem que començar, a més, els concursos tens el temps limitat, i es va crear un silenci perquè no podien començar, perquè el percussionista tenia que tocar, just en la introducció, tenia que tocar les castanyoles, i no trobava les castanyoles. I jo li anava a donar l'entrada i ell me feia en el cap que no, i el veies que es mirava per tot arreu, estava buscant les castanyoles, se'n van acabar dintre de l'escenari, tots allí esperant, i al cap del rato apareix i diu, sí, diu, les tinc a la butxaca, se les va treure de la butxaca.
A vegades se fiquen aquí, a la cintura, això fan los joteros de jotes aragoneses, se les pengen aquí a on va el cinturó.
On va el cinturó.
Allí se les pengen.
Sí, sí, pues similar, ell a l'arribar se les va ficar a la butxaca del traje, i després anava com un boig buscant-les, i bueno, després quan ho expliques sí que rius, però en aquell moment baixava la gota de suor freda, tots els músics, se va crear una situació, i després sempre que ho expliques riem i encara estem rient.
L'altre dia te preguntava en un vídeo que et vaig fer si alguna vegada s'havia anat de les mans la vareta de director.
La batuta. Sí. Se n'ha anat i no només una vegada, se n'ha anat alguna vegada quan en els assajos moltes.
Però al cap de ningú no.
Però al cap de... No. Sí que ho havia vist, això, llançar la vareta al cap d'algú.
I algun director molt conegut,
Sí, d'algun director molt conegut, i bueno, fins i tot recordem recordem aquella retransmissió de la Orquestra Ciutat de Barcelona per TV3 i que el director va parar la retransmissió per dirigir-se al públic i per dir que el trompeter C no havia entrat bé i que tornaven a començar. Bueno, són situacions de que veus que el director a vegades, quan puja aquell esglaonet, la humanitat desapareix i ens tornem poc humans i ens tornem una mica dictadors jo penso que és el més difícil que tenim els directors. Saber que al pujar en aquell esglaó no et permet menysprear els que estan com a músics.
Veus el concert d'any nou?
Pues el veig i diria que igual porto, no sé si porto pues, 25 o 30 anys veient-lo, i més ara, que encara que no el veguis el mateix any nou, el pots tirar enrere i el pots enregistrar, però sí, sol sentar-me i escoltar-lo i veure el concert.
A mi m'encanta, sobretot, les cares que fan i el moment que han de fer la marxa Radensky o que han de fer, bueno, les peces que fan al final, sobretot les cares que fiquen i quan dirigeixen al públic perquè no toquin les mans.
Sí.
T'has proposat d'anar ahir alguna vegada?
Bueno,
jo ho he demanat dues vegades i m'han dit que no és tan fàcil, és caríssim i que s'ha de fer com a mínim en 3 anys.
Jo conec una persona que hi ha estat, i que m'ho va dir, i la veritat, els preus són prohibitius, i després pues sí que ho has de preveure amb molt de temps, però després, encara que estiguis ahir al concert d'any nou, sí que la música en viu no es pot mai canviar per lo que és la música enregistrada, però també he de dir que els alemans ens han sabut sempre vendre, han sabut vendre la seva música clàssica i han sabut vendre aquest concert d'any nou, quan resulta que un vals com a forma musical és menys rica que la sarsuela que tenim nosaltres.
Hi ha una cosa que jo sempre la comparo, a vegades l'Enric Castell sempre em deia no digues el gènere chico, i el pare Recasans, no em digues el gènere chico, sempre em deia la zarzuela, igual, lo que menys músiques. Jo comparo amb una sinfònica o amb una banda de música, sempre que la banda de música sigui allò lo pobret, no? I l'altra és la sinfònica, no?
Sí que és veritat, i és cert que la música clàssica vesteix i anar a l'òpera i anar a un concert de, com diem, de la Filarmònica de Berlín, pues és el top, no? I veus, jo me'n recordo de quan estava estudiant a Barcelona i me colava al pis de dalt de tot del Liceu per poder escoltar l'òpera.
A la clar.
Exacte.
A la clar.
I quan baixaves i veies tots aquells abrics, pues la veritat és que et trobaves com si estiguessis desubicat.
Vull acabar una pregunta per tu i després ho farem a l'inrevés. Me faràs tu una pregunta a mi. Saps cuinar? Perquè sé que la teua família són molt bons cuiners i la gent que ve i que té allí casetes al Valle d'Ainsa com tu, això saben fer molt bé. Tu saps cuinar?
Bueno, cada vegada m'he tingut que espavilar més. La veritat és que la meva dona és una gran cuinera.
Ja, ho sé.
Ho saps? I la veritat que havent una professional a casa, pues llavors jo...
Zapatero a tus zapatos.
Exacte.
Pregunta'm el que vulguis, vinga, ja saps de què va aquestes coses, que em pots comprometre, va, i sé que no ho faràs, però fes-ho.
No ho sé, hauríem de fer, ja que estàvem parlant de música clàssica i tal, si li hagués de fer una pregunta, com sempre normalment faig, dic, ei, digues-me el compositor més important del classicisme, no?
Bueno, Bach, a mi m'agrada
molt. Jo no sabria què dir, tampoc.
Jo Bach m'agrada moltíssim.
Molt bé.
Schubert no tant, Stravinsky.
Molt bé.
Stravinsky. Bueno, jo a casa, quan
a veure,
faig articles...
Cosme, això ho portaves preparat de casa.
No,
m'ha sonat que ho portaves molt preparat de casa.
Perdona, no.
Anaves dient Bach,
aquesta casa,
Stravinsky, dic, escolta...
Aquesta casa, a mi me perseguia perquè diu, el Cosme tot el dia està escoltant música clàssica, i és que jo a casa meva, quan faig articles, me fico aquest tipus de música.
Sí?
I tant que sí. I després, la segona part, Frank Purcell, Ray Conniff, Enzo Lupo...
Quasi res.
O sigui,
quasi res. Té
perquè
un bon veguis, repertori.
Perdona,
no,
tu sabràs de música, tu sabràs de música pop.
Molt.
Tu sabràs de música pop, d'això en sé jo més que tu.
Que sí, no et dic res.
Home,
si
després de 50
molt.
Anys no sapigués això, aquí en aquesta casa van tindre i estan, el que vulgui. Jo dic a tots els oïdors de la COPE, poden anar a la Universitat de Lleida, la millor discoteca que hi ha a tot Catalunya, d'aquest tipus de música llatina i catalana.
A veure si la digitalitzen.
És la que teníem allà, Ràdio Popular.
Sí, la que
cantó.
Tenim a Ràdio Popular.
Ja ho diu ell, Ricard. Aquest era un compromís disc que tenien.
Bueno, però... Nosaltres la vam cedir a la universitat perquè es digitalitzés tot i s'oferís a la societat i no em consta que hagi passat encara.
Però l'altre dia, precisament, vaig veure un d'aquests programes que es torni una altra vegada el vinil.
I tant, sí. I car.
Puja, sí. I
bueno,
cap
perquè
amunt.
Són tirades molt curtes, per això és més car.
Bueno, l'Adhesivo, per exemple, ha fet, ja ho sabeu, va fer el CD, però també ho ha fet la Vella i tots aquests ho han fet en vinil. No tenim més temps. Amadeu Urrea, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, que t'ho passis molt bé. Si un dia anessis per casa seva, tota la seva família té una casa meravellosa allà a la vall.
Plena de vinils.
D'Insa. No, home, no. Plena de gastronomia, perquè aquesta les encanta la gastronomia, aquesta família.
Sí, sí. Tenim un forn de verdú d'aquells d'un metro de diàmetre i allí cap un cor de sense.
Mira, veus?
Pues bueno, que vagi molt bé.
Ja
I la propera, on ens trobem?
Pues mira, ara precisament ja estem preparant la festa major, concert de festa major, abans del pregó, a plaça Sant Joan, i després el dia 20 de maig heu de vindre tots a l'auditori. Un concert extraordinari d'Europa. D'Europa, perquè tenim aquí músiques de tots els països d'Europa.
Bueno, doncs ja ho saben, ja la festa amb això també faran allò de anem a festa, anem a... I l'alcalde té una idea, li vol fer més protagonista, perquè em sembla que la missa d'aquest any de Sant Anastasi, l'alcalde vol que sigui una missa de lo milloret que s'ha fet mai a Lleida.
Sí, serà el dia de reflexió, però bueno.
No, el dia de reflexió és el dia... Sí,
el dia 11.
El dia que va esmorzar al meu museu, l'alcalde em va dir no, ja que t'agradi d'aquestes coses, tranquil, que aquest any la processó i la missa, sobretot, la potenciaré.
Molt bé, gràcies, Amadeu.
Gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, ens veiem ja mismo i disfrutem tots de la música.
De la música de protagonista. Cosme!
Viva la música!
Bona setmana.
Adéu-siau.
I la música. Minut i mig per sobre de tres quarts d'una. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de llibres.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno tienes el poder de actuar.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Cope Lleida. I ara sí, que ja ens plantarem a la una de la tarda i ho farem parlant de llibres amb la Nabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és la persona que també et recomana lectures i l'estiradora de fils oficial, per entendre'ns. Nabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
La setmana passada no vam tenir programació, que és quan havíem de parlar de Sant Jordi, perquè era la prèvia, però no vam tenir programació local, ni la de llibres, ni cap dels espais, i avui hem de parlar del post-Sant Jordi.
Post-Sant Jordi, la ressaca de Sant Jordi.
Ho dic com a notícia, a les biblioteques segueixen havent llibres,
sí.
A les botigues també hi ha llibres que estan a la venda i també es pot llegir
sí.
I comprar un llibre després de Sant
notícia.
Jordi.
Oh, i tant, es poden comprar llibres tot l'any.
En fi, bueno, ho dic això perquè... És veritat que hi ha molta gent que ens volquem el dia de Sant Jordi, la diada, perquè és un costum, i és un costum ben maca, regalar un llibre, i si això no hi estem gens en contra, però a vegades també hem de dosificar una mica. Escolta, mira, jo per Sant Jordi que em compro 10 llibres i durant l'any ja no en compro cap. Home, doncs pues no ho sé, potser...
Bueno,
distribueix una mica.
Sí, són opcions, però sí, és veritat que les llibreries estan obertes tot l'any.
Sí, clar.
i podem anar tot l'any a buscar llibres.
Anabel Ramos, per cert, a les biblioteques, no a la de Lleida, sinó a la majoria, a la xarxa que ja esteu incluïts, ja fa temps que vosaltres... El dia de Sant Jordi no feu cap acte especialment dedicat al Sant Jordi, perquè la festa està fora, les llibreries, el carrer, però vosaltres sí que feu la revetlla de Sant Jordi, que la veu fer el dilluns,
a la tarda vespre.
Què tal?
Molt bé, molt bé. Molta gent. Nosaltres el dia 22 sempre posem les nostres novetats de Sant Jordi, posem una taula amb aquestes novetats de totes les àrees i després sempre tenim alguna activitat o una altra. Aquest any hem tingut una activitat de toms creatius que ells el que fan és construir com a joguines de fusta, però així a gran format, per posar en places o per posar en festes i tal. Llavors van fer com una espècie d'experiment o de prova...
Prova
amb aquestes...
Els beta testers.
Van fer proves...
No, que parlar amb l'Antoni, és veritat.
Van fer proves per poder, per veure què tal aquestes joguines que van fer. Va estar molt bé, van venir
els provadors, que són les famílies la canalla.
I van estar provant aquestes joguines. A més, són espectaculars, perquè són totes de fusta, amb gran format. I després, això va ser a les 5, a les 7, va començar un concert de la Meritxell Gené, amb versos de Vicent Estellés i acompanyat de música, de piano i de guitarra, i a més, interpretat també per llengua de signes.
Molt bé.
O sigui que deixen signar. I va estar molt bé.
Bueno, t'han regalat algun llibre?
M'he regalat un llibre.
És veritat, no, que tu em vas dir que te
regalaves
un
llibre. Jo m'he regalat un llibre.
I quin llibre t'has regalat?
Mira, m'he regalat un llibre que és... a mi vaig descobrir la Maggie O'Farrell, que és una escriptora anglesa, amb una novel·la que vaig recomanar aquí, que es diu Hamnet, i després va escriure un altre que es diu... de matrimoni. Ara no me'n recordo el títol. Retrat de matrimoni. I ara han reeditat una novel·la que ja va escriure fa 10 anys, aproximadament, que se titula La distància que ens separa. I tenia moltes ganes de llegir-la, aquesta, i ja vaig començar ahir.
Ja te l'ho vas comprar i ja vas començar.
Sí, exactament. és que de fet no me'l vaig comprar ahir, exactament.
Bueno, però el vas estrenar.
Ja me l'havia comprat el dilluns, sí, vale. Però el vaig estrenar ahir.
Ja te l'has posat a la tauleta de nit, a la part de dalt del...
A la pila de dalt. Saps què em passa? Que intento no comprar... ara el que diré serà un popular opinion, ¿vale? Molt popular, perquè hi ha molta gent que se compra molts llibres i no se'ls acaba llegint, i això és el que em passa a mi.
Clar.
Que me compro molts llibres i encara tinc molts pendents per llegir.
Però se'ls llegirà,
Sí, me'ls llegiré, però clar, vaig acumulant. Entre els que els agafo de la biblioteca i els que vaig comprant, i sempre és com a... vaig afegint la pila, cada vegada és més gran.
Ja. Bé, doncs escolta, la radiografia d'aquest Sant Jordi 2024 des de la Llibrera't, ja saps, el nostre espai on l'Anabel Ramos et recomana lectures. Seguirem recomanant lectures, ha passat Sant Jordi, és igual, recomanant lectures. I anem a parlar d'un llibre, a veure, quina proposta ens portes avui?
Mira, avui obriré la Llibrera't amb una proposta de... que en realitat m'agradaria continuar als propers programes, perquè seria com una espècie de trilogia de tres novel·les que parlen sobre històries de dones just abans de la Guerra Civil, i fins i tot durant la Guerra Civil, i com s'ho van fer per sobreviure a tota la vida aquesta, que els hi va tocar viure, no? Les circumstàncies que els hi va tocar viure. Que parlarem de pobresa, parlarem de...
És com una
conflictes.
Trilogia, però del tema,
Sí, és una trilogia del tema que no tenen res a veure.
Escriptors i escriptores diferents...
Són tres escriptores diferents, dues catalanes i una madrilenya, i totes van néixer... Una va néixer mitjans del segle XIX, i les altres dues a principis del segle XX. Vull dir que...
Molt bé.
Molt bé.
Bueno, el llibre d'aquesta setmana, doncs.
El llibre d'aquesta setmana se titula Maria Glòria i està escrit per la Dolors Montserdà. La Dolors Montserdà va néixer a Barcelona el 1845 i va morir també a Barcelona el 1919. O sigui, fa 5 anys que van fer el centenari de la... Se va celebrar el centenari de la seva mort, sí. Va ser una escriptora, poetessa, narradora, dramaturga...
És un llibre que té més de 100 anys, aquest llibre.
Aquest llibre té més de 100 anys, sí. És del 1917. El que es recomano, aquest de Maria Glòria.
Però parla de la guerra, no parla de la Guerra
no,
Civil Espanyola.
No, aquest no, és anterior. Uh-huh. Anterior. De fet, aquest en concret, aquest llibre no parla molt de la situació política que es vivia a Barcelona, però sí retrata molt bé la situació econòmica, uh-huh, de com se vivia, o com vivien, en aquest cas, les dones. La Dolors Monserdà va ser la primera dona en presidir els Jocs Florals l'any 1909 i l'any 1910 va fundar el Patronat de les Obreres de l'Agulla, que era una institució catòlica que oferia a les associades, que estaven associades al patronat, assessorament laboral, assistència mèdica gratuïta, borsa de treball i facilitats en l'obtenció de materials per a la modisteria, teixits, patrons, etc. Per què va crear això? Perquè hi havia una gran indústria a Barcelona i, bueno, a Catalunya, de fet, a principis del segle passat, del tèxtil, i les obreres que estaven treballant a les fàbriques tenien unes condicions, però hi havia moltes obreres que treballaven a casa i que cosien a casa.
Caram.
I aquestes que cosien a casa...
No, com ara el teletreball, per entendre'ns.
Sí, teletreball, però sense contracte, sense condicions i a preu fet, a més. Vull dir, si tu me feies, pues, no sé, 15 bruses, sí, te pagaria les 15 bruses. Però, clar, per poder guanyar més, havies de treballar més i amb uns horaris, com que estaves a casa.
Clar.
Llavors, Dolors Monserdà, tot i que era una senyora d'una família benestant, va conèixer de molt a prop aquesta situació, es va implicar moltíssim en intentar solucionar la vida d'aquestes obreres i va fundar aquest patronat. I amb totes les coneixences o amb totes les experiències que va poder viure o comprovar de primera mà, va escriure aquest Maria Glòria, que tracta de la... Bueno, parla de la vida d'una senyora, bueno, d'una noia jove de 19, entre 19 i 20 anys, que ha estat sempre molt embolcallada entre cotons perquè la seva família era benestant, però quan mor el seu avi se n'adona que està arruïnada, ha de marxar a viure a Barcelona, viu en un poblet a Calella, de fet, i ha de marxar a viure a Barcelona a casa d'unes tietes, aquestes tietes, aquesta tieta, com que no té feina, doncs, com que la fan fora de casa, i ella arriba a casa de la seva dida. Ella, uh-huh, aquesta noia va tenir una dida, i a casa de la seva dida es troba amb les dues filles de la dida que estan cosint amb aquestes condicions. Uh-huh. I ens explica, doncs, això, no? La misèria que hi havia a Barcelona a principis del segle passat.
Déu-n'hi-do. Pues mira, no la sabia, aquesta història d'aquest... A veure, ho diem amb clau d'humor, si voleu, però és ben seriós això del teletreball, vull dir,
sí,
de treballar a casa sense contracte, sense res, escolta, tant la peça, per entendre'm.
Sí, sí, tal qual. Hi havia una economia submergida aquí que era brutal.
Déu-n'hi-do.
I eren, bueno, pues eren dones que estaven a casa treballant. Uh-huh. Treballant, a més, amb condicions...
Sí, clar.
Molt...
Bueno, a més és el que dius, ningú et vigila, però és que no t'ha de vigilar ningú, perquè
no.
Com que cobres a tant la peça, dedica-hi les hores que vulguis.
Exactament.
Vols
si no
guanyar
treballes...
una mica de diners, doncs hi hauràs de dedicar un munt d'hores.
Si no treballes, no... Aquí hi ha una... Bueno, explica, per exemple, una cosa que quan se feia fosca havien de deixar de cosir, perquè el querosè, que era el que feien servir per il·luminar... També valia diners.
Això no va dir... Clar,
diu,
tenia un
i és
cost.
Que a vegades no compensava tenir encès a la llum o escalfar-te per lo que t'estaven pagant, no? Perquè després de pagar el lloguer, després de pagar el pa que puja... Clar, vull dir, a més, subsistència total. Pa, oli i para de comptar, no? I cigrons.
Bueno, mira, amb aquest aspecte ho feien més ecològic o sostenible, aprofitar la llum del sol al màxim.
Bueno, perquè no quedava més remei.
No, ja ho sé, però...
No quedava més remei.
És la manera.
Ricard. Llavors ella, doncs això, va ser una... Bueno, una precursora amb aquest aspecte, no?, de defensar els drets de les dones que cosien a casa.
Molt bé, doncs, un llibre que trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida, Maria Glòria, de la Dolors Monserdà, i que estarà al racó de la llibrera, a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Anabel Ramos, escolta, estava mirant ara el calendari, no? Que la setmana que ve és festa, dimecres.
O sigui, sí. Ah, que és dia 1, és
dia
veritat.
Dia 1 de maig, per tant.
És veritat, ens veiem el següent.
El següent, que estarem a 3 dies de la Festa Major de Lleida.
Que és 8.
O sigui que ja veuràs quin canvi d'ambient, eh?
Vaja, ja.
Una abraçada, Anabel.
Gràcies, igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1, ara amb la Pilar García Muñiz ens posa el dia i després al migdia de Cope Lleida parlem, entre d'altres, de la Fèria d'Abril.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya es un clásico que la política acabe embarrada en el fango judicial. En lo que llevamos de democracia han sido cientos los casos de corrupción que han acabado en los tribunales. Y alguno de estos casos incluso terminó con la caída de un gobierno, como le pasó a Mariano Rajoy con la sentencia del caso Gürtel, que provocó la moción de censura de 2018. La mezcla fatal de política y juzgados la hemos visto en multitud de ocasiones y la seguimos viendo, pero lo de hoy tiene un matiz nuevo. Un juez ha abierto diligencias, investiga un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios presuntamente cometido por Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La denuncia la ha presentado una asociación llamada Manos Limpias, que también han tenido sus problemas con la justicia, aunque recientemente salieron absueltos. Hay que recordar que en su día esta asociación consiguió sentar en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nos, en el que Iñaki Urdangarín fue finalmente condenado. La denuncia de Manos Limpias se basa en las informaciones periodísticas que señalan la relación de la esposa del presidente con varias empresas privadas. Esa relación viene a través del Africa Center, una entidad dirigida por Begoña Gómez para impulsar proyectos empresariales en el continente africano. Lo que apuntan las informaciones es que Begoña Gómez mantenía reuniones con estas empresas para lograr patrocinios. Esto no tendría nada de especial si no fuera porque estas mismas empresas obtuvieron luego algún tipo de ayuda o adjudicación por parte del gobierno. Y aquí está el lío. Ahora hay un proceso en el que el juez investiga, y esto puede acabar sin trascendencia alguna o puede acabar con la citación de la propia Begoña Gómez como investigada para que aclare todo aquello que el juez considere oportuno. A partir de ahí ya veremos. Esto tampoco significa nada. Pero si fuera citada, la foto ya sería potente y sobre todo inédita, como lo fue la de la infanta Cristina. Políticamente el asunto tiene bastante miga, tanto que hoy Pedro Sánchez reconocía implícitamente en el Congreso que no es un trago de buen gusto.
En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
Lo mismo puede estar pensando ahora mismo Isabel Díaz Ayuso en medio de la tormenta política desatada en torno a su pareja, señalado por un presunto fraude fiscal a través de las filtraciones a la prensa de la propia Fiscalía. Claro que Sánchez no creo que se refiera a Ayuso cuando habla de independencia judicial. Con la investigación sobre la esposa del presidente del gobierno arranca un nuevo culebrón judicial. La denuncia contra Begoña Gómez no la hace culpable de nada. Esto es así y por el momento todo son especulaciones, incluso para el juez. Ya veremos en qué queda todo, pero pase lo que pase, en este caso de la mujer de la presidenta del gobierno, es inevitable pensar en aquella frase tan popular. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el mercado inmobiliario que no da síntomas de agotamiento. Si el lunes Estadística confirmaba que la compraventa de viviendas había roto en febrero 12 meses seguidos de caídas con una subida de casi un 6%, hoy los datos de la firma de hipotecas acentúa esa realidad. En febrero han aumentado esa firma de hipotecas un 3,8%, la primera subida interanual en 12 meses. Sanidad, por su parte, no ha logrado cubrir todas las plazas de médico de familia que había ofrecido en la repesca del MIR. En concreto, ha adjudicado 213 de las 459 que estaban vacantes. Deja desiertas el doble que la convocatoria del año pasado. Y fíjate, ayer precisamente hablábamos en COPE de la sanidad en España y del problema que había, por ejemplo, en la atención primaria. Joan Manuel Serrat, seguro que te suena, ¿verdad, Pilar?
Hombre.
¿Alguna vez has escuchado algo de él?
Alguna vez. Es un joven, ¿no?, que empieza ahora.
Sí, está empezando. Bueno, pues Joan Manuel Serrat es el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. El jurado ha reconocido la trayectoria del cantautor y compositor catalán, quien recoge el testigo a la premiada en la edición anterior, Meryl Streep. Y el Papa ha pedido oraciones para que Palestina e Israel sean dos estados libres y con buenas relaciones entre ellos. En la Audiencia General, Francisco ha reiterado sus peticiones para que llegue la paz a Palestina, Israel, Ucrania o Myanmar y el resto de guerras en el mundo, que son siempre una derrota, donde ganan siempre los fabricantes de armas. Y más de 250 organizaciones, entre ellas el Servicio Jesuita Refugiados, han denunciado la cruel y vergonzosa legislación aprobada por el gobierno británico sobre las deportaciones de migrantes a Ruanda.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se reúne la Junta Directiva del Barça.
En medio del debate sobre la continuidad de Xavi, a la espera de una reunión entre el presidente y el entrenador, hoy está prevista una reunión de la Junta Directiva del club. La pregunta es si el tema de Xavi está encima de la mesa, Víctor Navarro.
Bueno, se comentará la situación del primer equipo y su entrenador, pero no es tema capital, porque lo lleva discretamente el propio Joan Laporta, su vicepresidente, Rafa Yuste, y su hombre de confianza, Alejandro Echeverría, además de Deco. Será Laporta con el propio Xavi cuando los que busquen una fecha y cuándo reunirse. En la Junta se hablará de la situación del Espai Barça, de la vuelta al Camp Nou prevista en diciembre de este año y, de hecho, hará toda la directiva una visita por las obras del estadio. Además, se volverá a tratar el tema de la camiseta y quién vestirá al club azulgrana en tan solo 3 meses.
Germuniain ha anunciado que a final de temporada se marcha del Athletic de Bilbao. Morata se está entrenando con el Atlético de Madrid y el futbolista de la Almería, Ramachani, ha sido sancionado con 5 partidos. Ya a esta hora está en marcha el Mutua de Madrid. Está jugando Pau Labadosa. ¿Cómo le van las cosas, Carlos Ganga?
Casi 2 horas de partido está sufriendo Badosa, que acaba de hacer break, aunque sigue abajo 4-3 en el tercero contra Jessica Bouzas. Jaume Munar está sacando para ganar, 5-4 en el segundo contra Nuno Borges. A continuación, 5 españoles más y ya entrenan Rafa Nadal y Alcaraz preparando sus estrenos. Mañana Nadal contra Darwin Blanch y el viernes Carlitos Alcaraz.
Y en los cuartos de final de la Euroliga, hoy a las 9, Barcelona Olympiacos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts ja, ara, per sobre de la una. És dijous avui, dimecres, perdó, 24 d'abril del 2024. I hores d'ara estem fregant els 16 graus i mig a la ciutat de Lleida. El vent que segueix més o menys igual, 14 km per hora, però hem tingut una davallada interessant aquestes darreres 2 nits de les temperatures, assolint temperatures sota zero en diferents parts i municipis de la província lleidatana. Concretament, doncs, per sobre de zero hem estat a Lleida, amb 3,5, amb 4 al Picat, 3 a Juneda, 2 a Tàrrega, Mollerussa i Arraimat, 1 a Cervera i Alcarràs, també positiu, mig grau positiu a Sort, 0 a Solsona, i ja sota 0, mig grau sota 0 a Balaguer, 1 sota 0 a les Borges Blanques, 2 sota 0 a Tremp i a la Seu d'Urgell, 1 grau i mig sota 0 a Pont de Suert o a Viella, 4 sota 0 a Oliola i Artesa de Segre, i a les cotes altes, doncs, ha baixat la temperatura. Seguim tenint aquesta bossa d'aire fred ben amunt. Avui a la cota 2.511 sota 0 i a la pica d'estats 16 sota 0. Ja saps que al final l'aire fred tendeix a baixar i per això, doncs, estem tenint aquestes temperatures mínimes i aquesta refrescada, si vols dir-li així, als matins. Què passarà el que queda de setmana? Doncs mira, immediatament, o sigui, avui i demà t'ho explica la Laura Vila, però ja t'avanço que cap a final de setmana i cap de setmana pujarà la nuvolositat i és possible que apareguin precipitacions que poden ser fins a moderades amb diferents punts. A on i a quina hora? Doncs això és bastant complicat de determinar, de fer aquesta previsió, però que sàpiguis que de cara al cap de setmana, doncs sí, pot aparèixer precipitacions
o no, insisteixo, depenent del lloc. És molt variable i a hores d'ara, com diu l'Armando, encara estem molt lluny perquè estem a dimecres. Laura Vila, per avui i per demà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al Pirineu de Lleida, el cel està ennubulat amb probables precipitacions febles de la Vall d'Aran, amb la cota de neu pujant de 600 o 800 metres fins a 1.400 metres, i la resta està poc ennubulat o clar, amb intervals de núvols alts. Avui pujant, les temperatures màximes que marcaran 21 graus a Lleida, i al Pirineu el vent és del nord amb ràfegues molt fortes, a zones altes o exposades però perdent intensitat durant la tarda. Demà les temperatures mínimes pujaran i només quedaran glaçades febles als Pirineus, i les màximes pujaran al Pirineu i baixaran lleugerament o es mantindran sense canvis de la resta, amb 20 graus a Lleida i a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. El cel estarà ennubulat o cobert amb xàfecs ocasionals a la tarda, amb la cota de neu entre 1.500 i 1.700 metres, i no es descarten boirines o bancs de boira matinals a zones de muntanya. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Que t'explico una nova novetat, valgui la redundància, de la zona de baixes emissions de la ciutat de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
El centre històric serà la primera zona de la ciutat de Lleida que restringirà l'accés als vehicles més contaminants. La futura zona de baixes emissions tindrà els primers límits a la Rambla d'Aragó, al carrer Anselm Clavé i a l'avinguda de Blondel, i ocuparà inicialment el 10% de la superfície urbana. La primera fase serà el rovell de l'ou de la ciutat i anirem avançant de dins cap a fora, ha dit l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa. La zona de baixes emissions s'ampliarà progressivament per fases, atenent l'exigència del govern que en 4 anys assoleixi com a mínim el 25% del sòl urbà residencial, tal com preveu en el projecte de decret que impulsa. Estem treballant en el pla director de mobilitat urbana, en la redacció del projecte i en l'ordenança, i que segurament a finals del mes de juny o inicis de juliol tindrem a punt tota la normativa. Per tant, llavors ja, finalment, després de tants anys, no mesos, no, anys, sentint a parlar de la zona de baixes emissions, podrem saber exactament què permetrà, què prohibirà i quan ho farà. I quan ho farà, perquè a mi sí em diuen que m'han de prohibir una cosa, però no m'és igual si és l'any vinent o és d'aquí 8 anys. Canvia molt la història. Doncs això és el que hauríem d'haver sabut ja fa temps, però bueno, ho sabrem d'aquí uns mesos, presumiblement abans de marxar de vacances. Va, fem una pausa i, com et deia, anem a parlar de la fèria d'abril.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
De la mano del Centro Galego, nuevamente en Lleida, Feria del Marisco y el Pulpo. Del 25 al 28 de abril, en la explanada del Camp de Sports. Mariscos traídos directamente desde Galicia para degustar directamente o para llevarlos a casa. De las 12 a las 20. Ven a degustar los productos del mar con los mejores vinos. Y el jueves 25, degustación de mejillones a partir de las 8. Nos vemos en la Feria del Marisco en Lleida.
¡Ey! ¿Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucoche.es.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
passat Sant Jordi i això vol dir que ara agafem el ritme. Ara venen molts esdeveniments, moltes fires, Festa Major, Fira de Titelles, Moros i Cristians. Tenim també unes eleccions, ja per sumar-ho tot, al final d'abril i el mes de maig. Però el que és més immediat és que aquest divendres, dissabte i diumenge, doncs organitzen des de la Casa d'Andalucía a Lleida la Fèria d'Abril de Lleida. Per parlar-ne, avui està amb nosaltres el Paco Muñoz, que és membre de la Junta de la Casa d'Andalucía a Lleida. Paco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és que ara va ràpid això, ve el bon temps, hi ha moltes activitats, però quasi podria dir que el tret de sortida el doneu vosaltres amb la Fèria d'Abril.
Sí, sí, perquè la Fèria d'Abril no deixa de ser una portalada del mes de maig, que tenim tot el mes de festes.
Clar.
Sí, comencem nosaltres i per engrescar la gent i per animar-la i tal, en fi, com som els primers.
Paco, escolta, la Fèria d'Abril la ubicareu als Camps Elisis, eh?
Sí, sí, igual que l'any passat, que hi ha una nau allí que la decorem i la posem guapa perquè sigui agradable de la vista i per celebrar tota la festa que fem.
El gruix de les activitats és divendres, dissabte i diumenge. Com comença la festa?
Pues comença el divendres, que bueno, encara estem muntant, vull dir.
No, ja suposo, ja.
Encara estem muntant. Comença el divendres pues, amb l'encesa de... amb l'opregó, amb l'encesa de la portalada i, en fi, i ja comencen els balls, l'escola de ball de la Casa d'Andalucía, grups de ball que venen d'altres barris d'aquí de Lleida, de fora també, i comencem divendres, ja et dic, fins a base de sevillanes, rumbes, festa, música, pescaíto, i, en fi, i el que toque aquestes coses.
Clar, ara estava pensant, música i gastronomia, i si és que què més necessitem, Paco?
Home, jo penso que per passar-ho bé no gran cosa més.
És que...
Mira, si saps ballar sevillana, pues saps ballar sevillana. Jo no en sé, però bueno, pues no. És el que tractes amb la gent, trobes amics i passes una d'això. A veure si mos aguanta el temps, perquè, hòstia, comença a fer rasca encara, eh?
Sí, la veritat és que ha hagut aquesta davallada de temperatures, veurem el cap de setmana, però, mira, és igual que patíem per Sant Jordi, jo sempre deia, escolta, si fa fred, doncs et poses una jaqueta, i si plou, doncs agafes un paraigua, però si a tu t'importa la diada, per exemple, doncs surts igual, doncs la Fèria d'Abril és exactament el mateix. Escolta, que potser no farà el temps que ens agradaria, que també, sí. Paco, ja t'avanço que és molt difícil acontentar tothom amb això del temps.
No, i tant.
Però bueno, escolta, el cap de setmana, quins són els plats forts?
El cap de setmana, pues mira, ja durant tot el matí pues ja la gent va per allí, passeja, que també hi haurà cavalls, entens? I passeja i pren el vermut i fa de jocs, però hi ha alguna actuació també. I dissabte a la tarda hi ha l'actuació d'un grup molt, molt bo que ve de Miami, que es diu Arenas del Camino, de Miami Platja, que ve cada any, que són boníssims. Nosaltres, jo perteneixo al coro Romero i Jara de la Casa d'Andalucía.
Molt bé.
I també actuem. Hi ha una actuació d'un guitarrista, Maribel Muñoz i Antonio Alvejano, que actuen també per la tarda. O sigui, el dissabte, diguem-ne, és el plat gros.
Sí.
Sí, després ja també pues, continuen dels grups de l'Escola de Ball i d'altres barris de Pardinyes i d'aquí de Lleida, pues, també intercalen les actuacions. I bé, ja està tot farcit d'actuacions.
I diumenge al matí, sortiu a fer soroll pels carrers, eh?
Ah, exacte. Diumenge al matí fem el passacalles des de la Casa d'Andalucía.
Però que no ens feu matinar molt, eh? 11:45.
Sí, a 11:45 tampoc és tan... Bueno, els que han fet gresca a la nit,
sí, bueno, sí,
ja han fet tard, però bueno, ja mos aixequem igual.
Sortiu dels Camps d'Elisis, direcció al Pont Vell, Rambla de Ferran, Pont de Príncep de Viana i tornar dels Camps d'Elisis.
I tornar dels Camps d'Elisis, sí, allí fem el passacalles i allò mos ho passem molt bé també. I va molta gent, eh? Vull dir, a lluir els vestits i, en fi, i ballant, i, en fi, i se passa molt bé.
Molt bé.
I després ja enllacem amb la missa rosiera. Entens que Missa Rosiera Cruz de Mayo, que la fem, com no la podem fer el dia 1, la fem el dia 28, perquè és que el dia 1 és la festa dels mangraners i anem a cantar també a mangraners, el cor de la Casa d'Andalucía. I que estem a tot arreu.
Sí, sí.
Escolta, les actuacions aquestes que ens estàs explicant, Paco, poden venir de manera lliure, eh?
Sí, sí.
A veure-les.
Tot és gratuït, no hi ha cap d'això. Sí, ara, si et vols fotre una canya i una tapa en boquerons, l'hauràs de pagar.
Home, ja suposo, sí. Ja suposo. Però vull dir, totes les activitats de ball,
sí,
de cant...
Totes les activitats és gratuït, tot.
Molt bé, molt bé. I deia abans que aquesta fèria d'abril s'extén fins a l'1 de maig, tot i que el gruix és divendres, dissabte i diumenge, perquè sí. Del dilluns, dimarts i dimecres també teniu una mica d'activitats, eh? És allò per acabar d'extendre-ho fins a l'1 de maig.
Sí, per fer-ho durar, per dir alguna cosa, no? Perquè també hi ha les firetes que estaran tots els dies allí.
Uh-huh.
Fan, no sabria dir si fan un dia preus especials. El que sí que sé és que faran un dia sense soroll pels nens,
sí,
que tenen problemes d'això, saps?
Això, sí, fa un parell d'anys que ho fan i trobo molt, sí, interessant també, eh?
Sí, sí, i a vegades és molt solidari, perquè, clar, hi ha nens que el soroll els espanta molt i
total, sí,
tenen dificultats i tal, no? I està bé, sí, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Molt bé, doncs, escolta, busqueu a les xarxes socials Casa d'Andalucía de Lleida o busqueu Fèria d'Abril Lleida 2024 i us sortirà, trobareu el programa. Això serà als Camps Elisis, com bé ens deia ara el Paco Muñoz. Són activitats gratuïtes que podeu gaudir, anar i tornar quan tantes vegades com vulgueu, cap problema.
Sí, sí,
Paco, escolta, que et faig una pregunta personal.
Sí, sí.
Tu has gaudit de la Fèria d'Abril a Andalusia alguna vegada?
No, no he tingut aquesta sort, tu.
Ah, caram.
No, perquè sempre estem aquí, entens? Vull dir que inclús, mira, que a mi m'agrada molt la Setmana Santa del meu poble, i vaig anar farà 2 anys per primera vegada
a
la Setmana Santa.
Quin poble?
Un poble que es diu Loja, de Granada.
Ajà.
Entens? I és una Setmana Santa molt, molt singular, no? I ja et dic, la Fèria d'Abril voldria anar un any, però, claro, si estàs aquí no pots estar allà i, en fi, i és el que passa a la vida.
Bueno, però això t'ho has
de... No pots estar tot arreu.
Això t'has de planificar i un any... I un any dir, escolta, nois, jo ho sento aquest any, me'n vaig a viure la del sud.
Sí, sí.
Home, un cop a la vida jo crec que aquestes coses també s'han de viure, eh?
Sí, i tant.
A més, també et pot servir per treure idees, per veure com es van fent,
sí,
les coses,
sí,
no?
Sí, i tant, que sí. De tot arreu s'aprèn. A més, quan viatges aprens molt.
Clar.
Només el viatjar ja t'ensenyi.
Parlàvem, per cert, Paco, abans de la gastronomia. Hi haurà lloc on els visitants podrem degustar, no?, la gastronomia andalusa.
Sí, exacte. Sí, sí, pues lo típic pescaíto, les raves, lo rebujito... en fi, sí, coses. Farem també unes migues, me sembla.
Uh-huh.
Vull dir que cuina típicament andalusa.
Jo ho sento. Jo és que la gastronomia espanyola la trobo tan rica i tan important que de vegades no entenc certes piques, baralles i històries. Oblideu-se de prejudicis i gaudiu de la bona gastronomia. De veritat, és així. Ho dic perquè vas a veure un espectacle i, pues, escolta, si vas amb família o amb amics, pots fer una mica de vermut o pots fer una mica de pica-pica abans de dinar, per exemple. Eh?
Sí.
Per tant, els tindreu als Camps Elisis aquest divendres ja, divendres, dissabte i diumenge,
sí,
i després,
sí,
dilluns, dimarts i dimecres, encara hi haurà alguna activitat més per allargar aquesta fèria d'abril.
Hi haurà més relaxada, però alguna coseta hi haurà.
Molt bé. Hem parlat amb el Paco Muñoz, és membre de la Junta de la Casa d'Andalucía de Lleida. Paco, escolta, una fèria d'abril a Lleida, quan la comenceu a preparar? Quan comenceu a parlar ja dels actes que s'han de fer?
Pues nosaltres ja fa almenys 15 dies estem parlant i preparant.
15 dies, ja m'ho suposo, però començar a planificar-ho, suposo que
sí, pues,
abans de Nadal i tot.
Sí, més o menys, perquè entre que contactes amb la gent i vas preparant, perquè algú ha de vindre i no pot i has de buscar un altre en plan de les actuacions, pues sí, de seguida un mes i pico o dos estem.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I cadascú amb la seva feina, vull dir que això al final...
Home, clar,
sou
no,
gent, voluntaris que esteu organitzant tota aquesta.
Tot és voluntari.
Clar.
Els que estem jubilats, pues, tenim més temps, no? Però clar, la gent que treballa, pues, els d'enredar quan acaben de treballar, vull dir, 6 o 7 de la tarda, i clar, nosaltres sí, perquè...
Jo...
Gràcies a Déu, estic jubilat i puc ajudar el que puc.
Ja, Paco, però ara ja em poso on no em demanen, però a què tampoc tens tant temps lliure com et pensaves?
Pues mira, jo me vaig jubilar i pensava que no fotria res. Jo he sigut impressor, he tingut una impremta 50 anys.
Uh-huh.
I ara, imagina't, dic, no, primer dia res més, me cago en Déu, i ara resulta que, parlant de cas personal meu, pues que m'he fet escriptor i ja em dedico a fer-me els llibres, jo, imagina't.
Per això t'ho dic, que això de... No, escolta, que ja la gent quan es jubila, que no, que la gent quan es jubila, quan us jubileu no sé què feu, que no pareu,
hòstia,
que no pareu, eh?
Pues sí, gràcies a Déu, tenim salut, però pues jo faig del que faig a falta.
Molt bé, doncs... La fèria d'abril, eh? Divendres, dissabte i diumenge als Camps Elisis. Paco Muñoz, escolta, gràcies per atendre'ns i enhorabona, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, home, i fem veure per allí.
Doncs apa, que jo sí que m'ho apunto a l'agenda. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Vinga, que parlem de noves tecnologies directes cap a les 2 de la tarda des de l'Info Cope Lleida, que la setmana passada els hi vaig donar festa, però avui ja venen carregats de noves tecnologies, de presentacions. Estem a la primavera, a la sangre altera, no sé si tindrà alguna cosa a veure, eh? Va, l'Info Cope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia i ben descansats, eh?
Sí, 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 sí. I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal?
Hola, muy buenas tardes, chicos. Oye, ¿sabéis quién vino la semana pasada al programa, no?
tú llegaste aquí, ¿no?
¿Sí o qué?
Dir, Ricard i Jaume no estan.
Bueno. Y de pronto miro el WhatsApp y digo, anda, pero si tenemos fiesta.
Bueno.
¿Tantos años?
Jaume Sitjà. Doncs, de què parlem avui?
Doncs ja ho saps, que estem en una època que els ciberdelinqüents s'estan enginyant lo que sigui per suplantar les pàgines web fraudulentes i, a més, de reconegudes aplicacions de reunions online, com, per exemple, Skype, Google Meet o Zoom, per difondre, senzillament, les diverses famílies de malware. Doncs avui, en l'entrevista, parlarem amb Zscaler, empresa líder de seguretat en el núvol. I en l'actualitat setmanal, què tenim preparat per la tertúlia Freak? Doncs nous plans de la plataforma Sky Showtime. O sigui, prepara't, perquè avui tenim temes, David, aquí a sac pac, no?
Saco paco.
Que no nos los acabamos cada setmana, pues ahora súmale dos.
Vinga, va, som-hi. WhatsApp canviarà la manera de compartir les fotos. En qui s'ha inspirat? Nova presentació el 7 de maig. Per sorpresa, Apple ens ha dit que farà aquí una petita presentació. No sé si serà petita o gran, però el 7 de maig tenim nou event d'Apple. Veurem què ens diuen els rumors que portarem o que portarà o que presentarà Apple. Els fabricants de mòbils i al final d'electrodomèstics estaran obligats a reparar encara que s'hagi acabat el que és la garantia. per què ho fan això d'aquí, una miqueta, és, ho comentarem també tot plegat. S'inventen unes ulleres per traduir la llengua de signes en temps real. O sigui, benvinguda a la tecnologia, no?
Sempre.
I Europa vol prohibir el TikTok per addictiu.
És una guerra ja abierta, això.
Ostres, què tindrà el TikTok, no? Què tindrà el TikTok que enganxa tant i que...
Todo bueno. El mundo quiere su algoritmo.
Sí. I si queda temps, doncs tinc més temes.
Ja en parlarem després, però és una guerra política, per desgràcia.
Sí.
Pensa que a Xina acaben de prohibir el WhatsApp, perquè feien anar a l'altre programa de missatgeria que té control total el govern, com a resposta de als Estats Units prohibim el TikTok, i ja està. És que és una pena, perquè al final els ciutadans són els que sortim perjudicats.
Tertúlia feta. Sí. Com podeu veure, també en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mirar, hoy nos remontamos a tal día como hoy de 1961, una fecha que cambió para siempre la historia de la industria, y fue con la instalación de Unimate. ¿Y dónde se instaló Unimate? En la General Motors. El Unimate fue creado por los padres de la robótica industrial. George Devol y Joseph Engelbert, espero haberlo dicho bien, crearon el primer robot industrial del mundo, y lo hicieron precisamente, aquí ya no salió del Pentágono ni de estos sitios, tal, lo hicieron para la General Motors. Fue la llegada a las líneas de producción de General Motors lo que marcó el inicio, bueno, pues de una nueva era en la fabricación, con la capacidad tan simple, como podríamos decir hoy, ¿no?, de realizar tareas repetitivas con una precisión milimétrica. Esta revolución de eficiencia y calidad en la producción de automóviles fue bestial, pero su impacto, como no, pues ha trascendido con el paso de los años más allá de la industria automotriz, y el Unimate sentó las bases para la robótica moderna, inspirado en las innovaciones que realmente, bueno, pues hoy día desde cualquier tipo de industria, yendo de la medicina a la exploración espacial, y ahora incluso con la inteligencia artificial interactuando en la sociedad, ¿no? Bueno, pues los robots han llegado para desempeñar roles fundamentales en nuestra sociedad, y todo pues gracias al legado del Unimate.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1961 en tot un referent històric com aquest que ens acaba d'explicar en David. Ja veieu que els robots aviat, suposo que d'un moment a l'altre ja ens suplantaran, i tot a nosaltres, perquè avui estan, doncs, a qualsevol punt de la nostra vida. Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem ara a Copelleida, doncs què teniu en antena ara? Doncs uns friquis, molt tequis. I ara què toca, Ricard?
Doncs ara, l'entrevista.
Som-hi, doncs, perquè portem unes setmanes que parlem dels perills que podem trobar a la xarxa, i cada dia són més sofisticats. Ara Zscaler ha trobat webs malicioses simulant aplicatius de reunions com Zoom, Google Meet o Skype. Per saber com ens podem protegir i com podem detectar-ho, avui tenim amb nosaltres Iria Quiroga, Customer Success Manager del sur d'Europa en Zscaler. Muy buenos días, Iria.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Y bienvenida aquí a Copelleida. Hoy, con la IA, es muy fácil crear una web para suplantar la identidad. En este caso, ¿habéis descubierto que estas webs se encuentran implantando un troyano de acceso remoto? ¿Cómo es que se encuentra ahí un troyano? Y primero de todo, ¿qué es un troyano de acceso remoto?
Bueno, pues al final lo que vemos es que hay patrones que se repiten, y los malos van evolucionando. Al final nuestras costumbres han ido cambiando, y sobre todo por la pandemia hay mucho más trabajo remoto y cada vez utilizamos más pues estas plataformas de comunicación. Entonces, como lo identifican como algo como pueden acceder. Al final el malo, el agente malicioso, lo que quiere es entrar en nuestro sistema. Entonces, ahí simplemente lo que introducen es un bichito, un algo malo que entra en nuestro ordenador, en nuestro sistema, y lo que permite es dar acceso para que puedan entrar. Entonces, si estamos en nuestra empresa, pues lo que el peligro adicional es que no solo entra en nuestro dispositivo, sino que puede empezar a acampar por sus anchas en nuestra organización. Con lo cual, puede subir en la organización, tomar más permisos y tener permisos para realizar acciones. Y ahí es donde escuchamos luego en los medios muchas veces de pues se han bloqueado sistemas, se ha parado el negocio, nos piden rescate para poder volver a tomar el control o rescatar nuestra información confidencial.
Bueno, ya sabemos que es un troyano y que entran. Uno de los dispositivos que estamos utilizando más en este momento es el smartphone. Aquí en la plataforma Android también habéis encontrado este malware. Nos están atacando por todos los frentes, ¿no?
Sí, la verdad es que como todo evoluciona y los patrones de conducta van cambiando y vamos trabajando de manera diferente, pues obviamente se van adaptando para poder ser más efectivos en los ataques. Entonces, ahora cada vez es más habitual pues que desde cualquier lugar nos podamos conectar a las aplicaciones de nuestro negocio para poder tomar acciones, que podamos conectarnos a reuniones desde cualquier punto. Antes, pues las reuniones las teníamos en la oficina, pero ahora podemos estar en cualquier lugar y conectarnos a través de nuestro dispositivo móvil a esa reunión. Entonces, podemos estar en una cafetería o podemos estar en la casa del pueblo de vacaciones, pero conectarnos a una reunión. Entonces, los dispositivos más utilizados pues son los móviles, son los smartphones, como bien decías. Entonces, hemos detectado sobre todo campañas para los dispositivos Android. No porque sea mejor ni peor, pero por la naturaleza del sistema operativo, bueno, pues digamos que es más accesible que un dispositivo iOS en este caso, ¿vale? Porque es cerrado, es simplemente porque, como sabéis, Apple controla desde el principio al fin, desde la fabricación, el sistema, y es como muy cerrado. Por la naturaleza de Android, que tiene que abrirlo a distintos fabricantes, bueno, pues digamos que ahí los malos tienen más puertas de entrada, puertas, ventanitas, como lo queramos ver. Entonces, se juntan dos factores. Trabajamos en remoto, utilizamos los dispositivos y han visto una gran vía de entrada, como mostrábamos nosotros en este informe, con plataformas de reuniones. ¿Por qué? Porque las utilizamos cada vez más. Entonces, igual que nos sucede sobre todo en las campañas de Navidad, que seguro nuestros oyentes saben que les llegan muchos mensajes de ¡uy, tienes un paquete! ¡Uy, no has pagado los portes! Conéctate a este link y ve el seguimiento de correos u otras empresas. Pues igual que eso, pues nos llega un link de conéctate a esta reunión.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo podemos detectar estas URLs maliciosas?
Bueno, sí que es verdad que cada vez son más sofisticadas. No es tan sencillo como antes que veíamos, igual que sucede con los correos electrónicos. Nuestra pista principal siempre va a ser el link del navegador y a dónde estamos accediendo. Es muy importante que la gente vea cuando pulsa un enlace hacia dónde va y lo que se carga en la ventanita del navegador, en la parte superior, porque ahí es donde nos dice a dónde estamos accediendo. Entonces, si vemos que hay algo que no concuerda, siempre es mejor no pulsar. Siempre que nos llegue un link, siempre un enlace, por favor, vamos a intentar ver a dónde me está llevando. Muchas veces, simplemente poniendo el cursor encima de ese link, sale una especie de ventanita que nos dice a dónde vamos a acceder. Si vemos hay un nombre raro, algo que no nos concuerda, que estamos intentando entrar a Skype y en vez de Skype con Y lo pone con I latina, o no acaba en E, o el no es un punto com, un punto es o algo que reconozcamos, sino un punto PK o un punto algo diferente, ¿no? Que nos pueda chirriar, mejor pecar de preventivos que darle sin más. Siempre que llegue un enlace, la recomendación es intentar revisar a dónde estamos accediendo, porque ese lugar donde accedemos puede ser malicioso. Y una vez ya hayamos entrado, es cuando le estamos abriendo esa puerta a los atacantes a poder entrar.
Hay que estar muy atento, ¿no? Porque, claro, la web es prácticamente igual, es idéntica. Lo único que te tienes que fijar en esto, y muchas veces estas plataformas, también el enlace, la URL, no es que sea muy... también es larga, ¿no? Y a veces, pues por un cambio de una letra o de un carácter, pues automáticamente, ¿y quién no tiene prisa en este momento y da clic porque quiero entrar en la reunión y pum, ya lo tienes, ¿no?
Eso es cierto, eso es cierto. Nadie ha dicho que fuese sencillo. No es algo que digas, ay, mira, es que solo siendo muy torpe puedes entrar en la trampa. No, la verdad es que, por desgracia, cada vez son más sofisticados y lo que decíamos, la parte visual es cada vez más parecida a la original, con lo cual dificulta mucho más el poder identificarlo. Por eso hay que ser más cautelosos. Y cualquier punto que tengamos que nos pueda hacer sospechar, intentar ser preventivos y ser cautelosos, ¿vale? Cautelosos. Es importante que ante cualquier, ya no sea solo la URL, eso simplemente, o sea, lo que es el link, identificar que pueda ser sospechosa o que no nos cuadre, pero bueno, también quién nos está enviando normalmente ese correo electrónico, a veces incluso una verificación con la persona que tenemos esa reunión. No lo podemos hacer a diario y está claro que, como comentas, tenemos una vida muy acelerada, todos tenemos prisa y siempre llegamos tarde. Pero al menos cuando tenemos alguna bandera roja, ¿no?, que nos puede identificar algo sospechoso, intentar ser más cautelosos con esa parte.
Hoy en día tenemos muchos sistemas de protección, el antivirus tradicional y ahora también con los famosos EDR. Y Zscaler da un paso más allá para cualquier empresa que pueda tener esa seguridad, ¿no? Aunque el trabajador esté en el trabajo o también que esté en su casa, ¿no? Porque el teletrabajo hoy en día es el pan de cada día. ¿Cómo es la protección de Zscaler en la nube?
Pues la protección de Zscaler es completa. Nosotros lo que garantizamos es un tráfico seguro. Entonces, estés donde estés, nosotros lo que hacemos es que esa comunicación sea segura. Lo bueno es que las empresas ya no tienen que gestionar esa seguridad. Digamos que nos la delegan, nos mandan su tráfico y nosotros nos encargamos de securizarla. Entonces, principalmente es tan básico como pensar que hay que conectar a la persona adecuada con la aplicación adecuada. Entonces nos encargamos de verificar que la persona es quien dice ser, que tiene el acceso para acceder al recurso al que quiere acceder y que accede de una manera segura. Entonces ahí esa comunicación se realiza de una forma segura y liberamos a las empresas de esa carga de tener que mantener ese stack de seguridad, ¿no? Ese, como comentabas, todos esos sistemas de antivirus, de firewall, de proxy, que todos los que hemos trabajado en empresas, pues también al usuario le limitan a la hora de tengo que identificarme aquí, luego allí, tengo que poner el password 3 veces para poder acceder a una página web. Entonces es tan fácil como delegar esa parte y nosotros en nuestra plataforma en la nube nos encargamos de hacer todas las verificaciones necesarias de seguridad y hacer de una manera transparente al usuario que pueda navegar.
Iria Quiroga, Customer Success Manager del sur de Europa para Zscaler. Muchas gracias y sobre todo para darnos estos 4 consejos que son vitales de tener este cuidado para estas web maliciosas. Muchas gracias.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
También a Ricard, perquè després de l'entrevista que comence.
La tertúlia freak.
Som-hi, doncs, perquè després de l'entrevista tenim una tertúlia freak plena de notícies a comentar. Pues venga, la propera i la primera és justament que ahir Sky Showtime fa un canvi en els seus nous plans.
Bueno, pues el que quedava por subir el precio.
Perquè sí, la que
quedava... Lo han subido todos, aún así va a seguir siendo la plataforma más barata, pero sí, 23 de abril, cambio de precio, estreno y cada uno, según su situación, habrá recibido su comunicado de diferente forma, ya que todos aquellos que se dieron de alta al principio de la llegada de Sky Showtime tienen firmado por contrato un 50% de por vida. Entonces, aunque suben el precio actual o han subido el precio actual al plan más barato, que costaba 2,99 a 4,99 euros, donde como no tienes también planes anuales, pero en este plan es el que se comercializa con aproximadamente unos 5 minutos de publicidad por hora. Uh-huh. Es decir, este ya incluye publicidad. El Standard Plus, este tiene un coste de 7,99 al mes.
¿Y aquest es el que tendrán los usuarios?
Aquest es el que salte, sí, sí.
A mitad de preu?
Sí. Exacto, es decir...
Que es puja un euro.
Estos de 7,99, sí, los que se dieron de alta al principio, que es el Standard Plus, que tiene que costaba 2,99 euros, es el que sube un eurito más. 600.000 abonados que consiguieron en la campaña, no sé los que le quedarán ahora, pero 600.000 abonados a un eurito que les suben a todos, pues son 600.000 euros al mes.
Ya una...
Así de sí, sí. Para que hagan un par de series más, digo yo.
Pero ya una novedad que la vaig notar ahir la nit y yo no sabía que era la data, y ahora estaba mirando la plana web. Ya el estándar con anuncios, con BD y el David, Internet que fique ver con anuncios. Val. Llavors, l'estàndard plus, que és ver sin anuncios, i porta un asterisc. Te vas a llegir l'asterisc i diu puede incluir trailers promocionales de pel·lícules i sèries de Sky Showtime. Exacte. I això ho vaig notar ahir.
Això és promoció, promoció seva.
Però això ho vaig notar ahir mateix, ahir la nit. Davant de cada capítol tens un trailer d'entre 8 i 15 segons, depenent del que surti, d'una sèrie o d'una pel·lícula.
És lo mismo que hace Apple. Exactamente lo mismo que hace Apple. Y también dentro de eso está la plataforma de Amazon.
5 minutos de publicidad.
El
de Publi.
Es barato.
Ui, que en principio las plataformas aquestes van comenzar... Yo puc abonarme, no tinc publicitat...
Veure quan vulgui, sense publi.
Era aquest, no? Era aquest el seu ganxo. I ara, boom, ja t'estan colant aquí 5 minuts de publicitat. Ui, abans de començar una pel·lícula tens de tragar 5 minuts de publicitat.
Sí. Bueno, en la tele...
En la tele són 15.
En la tele pública
són 15. 12. 12. I en la no pública són 15.
Teòricament, però quan hi sumes els promos i tot te'n vas a 20 minuts.
12 minuts. I hi truco. Porque 12 minutos, luego te ponen un contenido interno, como los que hablábamos ahora, y como es contenido interno de promoción interna, puedes contar hasta otros 12 minutos. Pero bueno,
es brutal. Bueno, va, som-hi, canviem de plataforma, de la de streaming a una de missatgeria, com és WhatsApp, que està treballant una nova funció, una nova manera de transmetre o d'enviar les fotos d'uns als altres, fotos i vídeos, no? Perquè ara les tens d'enviar, les baixes en baixa resolució perquè passin totes. Doncs aquest nou sistema, com serà?
People Nervy, ¿a quién tienes cerca? A la gente que tienes cercana. Ahora, bueno, ya hablábamos de hace tiempo ya de la función, hace un par de años de la función del touch de los iPhone, ¿no? Que ahora ya si lo tienes cerca, aunque no lo tengas en contactos y demás, a través de tocar con la parte superior dos teléfonos de iPhone, pues ya puedes compartir contenido, sean imágenes, sea tu propio contacto y demás. Bueno, pues ellos, es decir, esta es una funcionalidad llamada AirDrop, la cual funciona además en todo el universo de Apple. Para el que no lo conociera. Bueno, pues ahora WhatsApp, People Nervy es su propio AirDrop. Tienes, eso sí, que consentir a la persona que tienes en WhatsApp que pueda utilizar este servicio. Los dos los tenéis que tener activados. Y en un momento dado, aunque no haya cobertura y demás, pues te puedes enviar por WhatsApp tocando los dos teléfonos. La novedad o la barrera que rompe esto es que no habrá problema entre Android y iPhone. Va. Porque al tener WhatsApp los dos y poder dar el OK... ya podrás hacer por contacto con este AirDrop vía Air, podrás intercambiar todas estas fotos, estos vídeos y estos contenidos. Por lo que se ha visto, ya que está en beta y hay ciertos tal, por lo que se ha visto hay una carpeta de archivos que no sé si se recibirá ahí o estará dentro de cada uno de los contactos, dentro del timeline. Ja veremos com acaba de funcionar o d'on van esos archivos.
Ho anirem explicant justament quan vagi sortint i es vagi produint. De moment ho estan treballant i sembla que també és...
Rompe una barrera ahí. Sí, que...
És bona idea. Vinga, va, que pues, bueno, ells més o menys han copiat lo bo d'Apple, ¿vale? aquest AirDrop, i Apple justament diu, ostres, no puc esperar el 10 de juny.
I començamos con los rumores, ¿no?
I diu, bueno, fa una presentació el dia 7. Vinga, va, fa una presentació el dia 7. I el dia 7, què presentarà? Quines novetats presentarà? Perquè en el logo que ve, que és de la seva conferència, està pintat amb un pencil, ¿no?
No, bueno, es decir, es que toda la noticia es sobre los dibujos iniciales. Es decir, pues sale una mano con un lápiz y todo explosión, y la manzana en explosiones de colores. Es más...
Tothom diu que anirà d'iPads, ¿no?
Hasta nueve imágenes diferentes, ¿no? Dicen que todo va de iPad, que por supuesto que dentro del iPad, bueno, pues dentro de su universo, no solo sus iPad Pro, iPad Air, sino también el Apple Pencil y el Magic Keyboard, son rumores, pero bueno, parece que la ilustración principal con una invitación clara al Let Loose es una clara indicación de que el nuevo Pencil está en camino. ¿Qué podrá tener? Pues no lo sé, desde el Find My, ¿no? Como tienen en todos los dispositivos, es decir, si lo pierdes, ¿dónde está? Y que emita, aunque sea un pequeño sonido o algo, ¿no? Puntas intercambiables magnéticamente, ¿vale? Que si, pueden simular incluso diferentes elementos de pintura, dicen, ¿no? Que incluso hasta un pincel, ¿no?
Avui no m'has posat la musiqueta
del rumor.
No, de los rumores, por eso iba ahí, pero no...
No, de totes maneres, fixa't que a priori, i insisteixo que tots són rumors i ho tenim molt a prop, això és el 7 de maig, per cert, horari d'Espanya, 4 de la tarda. Ells a Cupertino a les 7 del matí, eh?
Suposo que és dimarts a la tarda, no?
Pues no ho he mirat.
Ja els tenim educats.
Sí, és dimarts clar, a la tarda, bé, sí. Clar, dimarts a les 4 de la tarda,
clar, que fem
hora espanyola.
Fem programa dimecres per explicar-ho.
Clar, el que es preveu és que presentin del iPad Air cap amunt, o sigui, la gamma més professional o semiprofessional, i que de moment deixin per la campanya de la tardor els iPads d'accés i l'iPad mini, que porta no sé quant temps sense actualitzar-se. I parlem d'una gran novetat que vindria a emular el MacBook Air, i és que l'iPad Air, que fins ara tenia una mida de 11 polzades, que era la mida normal, el de l'iPad Pro tenim la gran, la de 12,9 i la de 11, doncs diuen, insisteixo,
diuen,
que hi haurà un iPad de 12,9 polzades, que seria l'iPad Pro del 2022, per entendre's.
I con un chip M2. Sí, jo, després d'esta presentació, la notícia va ser que vamos a tener que hacer la comparativa entre realmente es un portátil, realmente es un iPad,
no,
perquè esto ya lo hemos estado tal, pero bueno, vamos a ver qué.
Vinga, va, unirem ben, perquè també anuncia, doncs, que aposte per la IA amb els seus xips propis per servidors Apple. O sigui que, o sigui que tot el seu univers ho vol fabricar ell.
Vamos a ver.
S'està preparant, perquè aquí amb el tema de la IA s'està preparant, però els altres estan presentant, eh?
Si és que
el junio, veurem, sí. Veurem per on van els trets, eh?
Tienen tan claro, es decir, tienen tan clara su estrategia Apple, que nos la van descubriendo poco a poco, pero bueno, cuando entraron en la industria y en la carrera del chip, es que ¿qué iba a ser? ¿El chip para sus móviles? No, lo hemos visto como lo han introducido en los móviles, en los smartwatch, en los ordenadores, es decir, y además que lo han introducido adelantando a todos por la derecha, llegando los últimos y siendo los primeros en rendimiento. Entonces, ¿ahora qué queda? Pues la parte de los servidores. Ya hablemos para la IA o para lo que sea, que por supuesto que los servidores y la potencia de la supercomputación que estamos viviendo se traduce en la IA, para que lo entendamos todos. Bueno, pues está claro que tirarán de o han tirado de la mano de sus socios los de Cupertino para decir, señores, ahora ya que nos quedan los servidores, pues venga, a por ellos.
Lo que sí está claro es que a partir d'ara qualsevol dispositiu que tinguem, doncs que s'acabi la garantia, els fabricants estaran obligats a reparar-lo.
Sí, bueno, digo que hablamos de móviles, que no sé, hay que mirar el espectro de electrodomésticos, pero hablemos de una lavadora. També se connecta a internet, la lavadora, eh? Si queremos. Sí.
Això és una llei que la Unió Europea està promovent per tots els fabricants, eh?
Bueno,
electrodomèstics i dispositius, el que sigui. Perquè, clar, fins ara dies, ostres, vaig a reparar això, i la reparació què val? Joder, lo mateix que una rentadora.
Bueno,
el dispositiu que val, ostres, sí. Pues pel és que me val lo mateix que un de nou, no pot ser, això està desmesurat.
Mira, dentro de todas estas leyes yo creo que hay cosas importantes, hay cosas que puntualizar, ¿por qué? Porque fuera de garantía los fabricantes están reparando. No te están reparando cuando se quedan sin piezas a partir de un end of life que ya está, que son 10 años.
Sí,
es decir, a los 10 años ya el fabricante puede dejar de fabricar repuestos, puede tener en stock y cuando estos repuestos se acaban, se ha terminado. Un end of life, que se llama, ¿no? Pero un final de vida. Pero, y esto ya se está cumpliendo. Donde sí se van a meter es en que tiene que haber precios y tiempo de reparación razonables, es decir, que este stock y estas piezas de reparación tienen que estar disponibles y a un precio razonable. No se habla nada de la mano de obra. Recordemos, una pieza de una lavadora te puede costar 25 euros, pero que vengan a cambiarla cuesta 65. Al final son 85 euros.
Desplazamiento, más,
desplazamiento
más.
Mano de obra, tal, mal. Pero lo, es decir, lo, y, pero sí que hay una cosa, perdón, puntualizo y acabo. Una cosa muy importante. Y es, ¿vale? Que los aparatos o los fabricantes o distribuidores o gestionadores de la garantía tengan que ofrecer un equipo sustitutorio. Es decir, vale, la pieza va a tardar una semana en venir de la lavadora, pero vienes y me dejas una lavadora una semana. Entonces, esto es lo que, bueno, pues la verdad que son leyes que veremos dónde cómo acaban. Pero
Y el objetivo es crear menys residuos. Perquè, clar, tot això d'aquí després, com ho tractem? Rentadora, boom, la canviem, dispositiu, boom, el canviem, al final l'objectiu és disminuir molt els residus.
Exacte.
Vinga, va, perquè després d'aquest canvi de què vol fer la Unió Europea, doncs ara una de fric. De fric, perquè és molt fric, però molt útil, no? Inventen aquestes ulleres per traduir la llengua de signes en temps real.
Bueno,
benvinguda a la tecnologia.
No, por supuesto.
Bueno, es que teníamos, David, ja teníem en marxa el traductor universal amb un mòbil, que una persona parla en un idioma i l'altra ja l'està escoltant, no llegint, que també existeix, ja l'està escoltant el seu propi idioma. Nos faltaba esta.
Ahora mismo han hecho un proyecto en plan Lego. Si veis la imagen, es un Lego. Pero bueno, pues es con toda la tecnología que tenemos. Precisamente estos cristales prompter, donde tenemos un prompter, donde hay una cámara en el centro y esta cámara va conectada al procesador, procesamiento, y directamente todo el sonido que va recogiendo lo va traduciendo en imágenes y en lenguaje de signo, que lo tienes en realidad aumentada, que es esta realidad de mirar a través de la realidad y que veas algo encima. La tecnología rompiendo barreras, esto siempre hay que aplaudirlo, y ahora necesitan, eso sí, la financiación para todo esto llevarlo hacia adelante, que por desgracia, como siempre, como esto no lo saca un fabricante gigantesco y demás, sino que son investigadores y gente tal, pues va a través de fundaciones y de asociaciones sin ánimo de lucro, con lo cual ahora lo que hace falta es que haya dinero para poder ponerlo, en este caso, en vez de en las manos, bueno, pues en los ojos y en la cara de muchísimas persones.
Veurem aquesta idea se tira endavant, però benvinguda a la tecnologia, i sempre que ajudi les persones, doncs, ostres, és d'agrair.
Bueno, bienvenida.
Va, que acabem.
No le dan la bienvenida a TikTok, no le dan la bienvenida. Bienvenida no le dan.
TikTok arrasa. I Europa ara també vol prohibir per tòxic i addictiu com el tabac. N'hi ha per tant?
Bueno, és que...
N'hi ha per tant, o és el que deia el Ricard al començament?
A veure,
que és una guerra aquí entre continents, o entre pols.
És que les dues coses poden ser certes. O sigui, el tema, el nivell d'addicció amb adolescents, i no tan adolescents, amb el tema del TikTok o la fórmula del TikTok, que al final no deja de ser l'escroll infinit.
La fórmula és l'escroll infinit.
El que passa és que l'escroll infinit, amb vídeos de molt poca durada i, a més, amb un algoritme darrere que t'acaba coneixent tan bé que, com deia el David en un altre programa, escolta, tu què t'agrada?
Què t'agrada això?
El futbol, doncs vinga.
No, i no tienes control.
No.
Mira, en el que se basa precisamente, es decir, se basan, no es, oye, lo queremos prohibir, no, ya hay una ley que existe, ¿vale? Es decir, hay una ley, la cual es el reglamento de los servicios digitales, y en esto, bueno, pues se basa en leyes para proteger a los ciudadanos, ¿vale? A los proveedores de servicios digitales, a las empresas usuarias de este tipo de servicios incluso, y para la sociedad en general, ¿vale? Entonces, mirar, para los ciudadanos, mayor protección de los derechos fundamentales, más control y opciones. En TikTok no tienes ninguna. O pones me gusta o lo compartes, pero te tragas lo que pases más rápido o más corto. Mayor protección de los niños en línea. Eso es algo que además sabéis que se está trabajando para ver cómo se puede hacer para el tema de los menores. Y la menor exposición a contenidos ilícitos, donde, por supuesto, que en TikTok lo tienen súper capado, pero, bueno, pues...
Se escape alguna cosa.
Pues siempre algo puede haber. Y para la sociedad en general... que podamos supervisar las plataformas, ¿vale? Que eso es algo importante, es decir, ahora mismo no podemos supervisar las plataformas o el uso de estas plataformas cuando son en equipos de trabajo o incluso de nuestros hijos que estén a nuestro cargo, ¿vale? Y la atenuación de los riesgos tales como la manipulación o la desinformación. Ahí entra todo. Entonces, la manipulación y la desinformación es algo que está dentro de una ley europea para la protección. Y en estas dos cosas básicas es en lo que se basan, en más control y opciones y en la manipulación o desinformación. Y estos dos epígrafes dentro de la ley europea es donde dicen que, bueno, pues que TikTok lo está incumpliendo. Que por detrás ya podamos hablar de la cortina de quién tiene los datos. Nuestros datos, señores, los tienen los americanos y con TikTok los chinos. Y también los tendrá nuestro gobierno, que lo estará cogiendo, el Estado español o como le llamemos. Entonces, ¿que tiene todo el mundo nuestros datos? Pues sí.
Yo creo que ens hauríem de preocupar més. Home, no és baladí, això que diu el David, és a dir, el tema de la privacitat i les nostres dades, gustos, fins i tot el que tenim instal·lat al mòbil, ho poden espiar, no és una cosa que hauríem de menysprear, és una cosa greu.
Tinc en compte que últimament estem compartint l'iris amb tota tranquil·litat,
Però el tema de la addicció, jo crec que és greu,
Sí, sí.
A més, és greu amb ja et dic, que potser et pots enganxar amb aquesta història amb 50 anys, però a les edats adolescents és molt greu. I jo en conec de casos aquí a Lleida mateix, vull dir, no cal als Estats Units, aquí a Lleida de nanos. Escolta, que estan hores i hores amb això.
Tu parles
amb els pares i et diuen, escolta, és que s'està hores i hores, perquè és el que dius, perds la noció i, per tant, estàs allí amb un dit, tirant amunt, hores i hores. Jo crec que aquí és un problema, independentment de la part política i de la part d'espionatge. Molt bé, doncs apa, que ens plantem a les dues. David Casero, com sempre, un plaer.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, no, l'altre mes.
I sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda ara amb la Pilar García Muñiz, tot el que t'interessa. Demà hi tornem des de Lleida, a les 12:20.